Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Pitjor dia del coronavirus a Catalunya, amb 262 morts i més de 2.600 positius. En total, des de l'inici del brot, a casa nostra s'han registrat gairebé 19.000 positius de la Covid-19 i han mort 1.672 persones. Això segons les dades facilitades aquesta passada nit per la Conselleria de Salut. Això sí, baixa el ritme de contagis a Espanya, tot i que ja n'hi ha més que a la Xina. També hi ha menys víctimes mortals que el dia abans i se superen les gairebé 17.000 altes, més del doble que les morts. Hem de dir que el govern d'Andorra ha confirmat 4 morts més per coronavirus, que eleven la xifra total a 8. Fins ahir s'ha donat d'alta 10 pacients. Andorra ha invertit també en els últims dies 2,3 milions d'euros en material i serveis sanitaris per fer front a aquesta emergència sanitària. I bones notícies des d'Itàlia. El país adriàtic registra la xifra més baixa de contagis per coronavirus dels últims 20 dies. L'OMS creu que Itàlia i Espanya són a prop d'estabilitzar-se en aquests casos de Covid-19. I mentrestant, el govern espanyol estudia l'opció de traslladar pacients de coronavirus entre diverses autonomies per evitar així el col·lapse de les unitats de cures intensives d'uns quants hospitals. I és que la UCI de Catalunya estan en aquest moment saturades i al 200% pel coronavirus. I els sindicats negociaran la compensació de les hores perdudes pel permís retribuït. El decret aprovat diumenge in extremis diu que les jornades laborals del 31 de març al 9 d'abril s'hauran de recuperar abans que acabi l'any i es farà en termes que ho pactin sindicats i patronals. Comissions Obreres i UGT insisteixen que les persones que treballen en activitats essencials han de comptar amb totes les mesures de protecció necessàries per garantir la seva salut, com també la seva seguretat. I, mentrestant, la Generalitat ha creat un certificat per les empreses que sí poden treballar. Hem de dir que tots els treballadors de serveis essencials hauran de portar-lo obligatòriament, aquest certificat de mobilitat. I, breument, us destaquem que el Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves ha llançat una sèrie d'iniciatives online adaptades a les necessitats dels joves per viure intensament la Setmana Santa. Podeu veure més informació a delejovebcn.org. I ja per acabar, en aquests moments, Ràdio Estel, com ja sabeu, et porta diàriament la missa dins de la Catedral de Barcelona a partir d'un quart de 8 del vespre. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
La força de 3.000 entitats socials acompanya més d'un milió i mig de persones a Catalunya, creant oportunitats amb totes elles i construint una societat amb menys desigualtats. Oportunitats per tenir una llar, per sortir al carrer o per aconseguir feina. Entra a 1.500.000 d'oportunitats.cat.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
4 minuts que passen ara mateix de les 9 del matí. Ja ho sabeu que les darreres setmanes estem fent un vol per Catalunya a través dels seus bisbats i saber com viuen aquest confinament. Avui de la mà de Marta Mas, membre de la delegació dels mitjans de comunicació del bisbat de Lleida, que anem precisament cap a aquest bisbat, el de Lleida.
La diòcesi de Lleida continua la seva tasca pastoral malgrat el confinament. El bisbat de Lleida continua la seva tasca pastoral, evangelitzadora i caritativa, malgrat la crisi sanitària del coronavirus. Al respecte, la diòcesi ha creat una comissió de resposta als nous reptes derivats del patiment, l'angoixa, la malaltia i les limitacions evidents que patim en aquest moment. El bisbe Salvador la presideix. En formen part el vicari general i tots els delegats de les delegacions de Pastoral de la Salut, de Pastoral Sociocaritativa, de Litúrgia i de Mitjans de Comunicació Social. Aquesta comissió es reuneix cada dia per videoconferència per avaluar la situació i proposar al senyor bisbe les mesures més adients des del punt de vista pastoral. El bisbat ha posat en marxa també diverses iniciatives telemàtiques. Cada dia, mitjançant la web de la diòcesi i les xarxes socials, posa a l'abast tots el comentari de l'Evangeli del dia. Dues vegades per setmana proporciona el testimoni d'una dels nombrosos voluntaris que segueixen el servei de les persones en els diferents àmbits de treball de les institucions diocesanes. La xarxa sociocaritativa, bo incorporant les normes sanitàries de seguretat, no ha aturat l'acollida i el servei a les necessitats bàsiques de les persones que hi acudeixen, entre d'altres iniciatives. Diverses parròquies han reformulat la seva catequesi per tal que les famílies puguin seguir-les a través d'internet. Hi ha mossens que, sense presència de persones, ofereixen virtualment la celebració de l'Eucaristia a la seva comunitat. D'igual manera que catequistes mantenen la seva relació amb les famílies a través de videoconferència. També hi ha constància expressa de que són molts els cristians que, moguts per la seva sensibilitat humana i cristiana, diàriament es posen en contacte amb membres de la comunitat parroquial a la que pertanyen, especialment amb persones grans, malaltes o que viuen soles. L'acció d'escoltar, acompanyar i ajudar, inherent a la missió de l'Església, tant per via telefònica com principalment virtual, no queda aturada malgrat el greu i dolorós impacte del coronavirus. En aquest context, recordar que la Cúria Diocesana segueix el seu treball. Per això, de 9 a 13:30 i de 16:30 a 18:30, atén consultes telefòniques al número 973 26 86 28.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
La sang que respira en el meu cos d'aire que desapareix quan deixes de mirar-me. Sóc l'aire que escampa l'incendi i les flames. Sóc l'aire que xiula, que trenca, que canta. Vent que circula per les teves branques, jugant contra el temps, travessa les distàncies. Ets la pols que escampa l'incendi i les flames.
Els oients d'aquest programa habitual ja ho sabeu que tinc una predilecció no només per la música, sinó per l'enyorat Carles Capdevila quan deia allò de parlem de coses boniques. Doncs bé, parlem de coses boniques, parlem de música per sortir una mica de la rutina d'aquests dies de confinament. I ho fem, l'esteu escoltant, amb Joana Campo, Maravín, que ha tret nou disc. Aquí, ara, escoltarem música tal com raja.
Aquí ens hem trobat.
Maravín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Segon disc de Maravín, que busca mostrar aquesta essència i ho fa jugant amb els mínims elements. Què vol dir això?
Doncs vol dir que tenia ganes de gravar alguns temes tal com jo els faig amb els meus mitjans, no? Que és el piano i la veu. Sempre començo així. I en aquest cas, doncs, amb aquest segon disc, tenia ganes de mostrar-ho així perquè em semblava que era bonic, com més senzill, així.
Per què aquí, ara?
Perquè això és, en realitat és l'únic que tenim, no? Encara que ens, a vegades li donem voltes al que vindrà, no? Tenim por del que pugui arribar a passar, o tenim pors, o tenim coses del passat, no? Però en realitat aquí ara és el que hi ha. O sigui, en aquest moment i en aquest lloc, diguéssim que ho vaig voler fer d'aquesta manera, no? O ho faig d'aquesta manera, i per això és una mica el títol.
Cinc cançons que, a més, exploren cinc moments i racons diferents de l'ànima. Entenc que per poder fer això t'has hagut de despullar d'alguna manera davant del públic, d'allò que sents, d'allò que estimes, no?
Doncs sí, és una mica el que sempre intento fer, perquè per mi les cançons que faig han de ser veritat, no? No m'ho puc inventar. Llavors, moltes vegades em quedo en blanc, no? I no sé molt bé quina cançó fer. Tinc ganes de fer-ne una, però no sé com, perquè per mi és molt important el missatge, no? O sigui, tenir alguna cosa a dir.
Sí. Sempre coses a dir, com el poeta.
Un poeta sol i el vent meditant tranquil. Sent com un cal fred, Déu està arribant l'hivern. Aturat el pensament, els insectes callen, ballen sota el cel, gris brillant.
El poeta, dèiem, Marvin, jo no sé si vaig ben encaminat o no, sempre ho dic, que m'agrada molt la música, tot i que no hi entenc gaire sobre música, però sí que el teu disc sona molt a musical, no? Valgui una mica...
Ja he dit, encara.
Valgui una mica la redundància, eh? Però em sona molt a musical de teatre.
Home, jo he estat vinculada al musical, el que passa que no tenia la impressió de que fos, però m'agrada la idea, m'agrada, soc fan dels musicals. Sí, sí.
Això no significa necessàriament, deies, un canvi de rumb, sinó que simplement mostra aquesta necessitat expressiva que ens explicaves ara de la cantant en aquest moment. Per què la necessitat ara de fer un disc tan íntim, tan personal, un disc com aquest?
Doncs perquè després del primer disc, que va ser una experiència molt, molt bonica, no? En la que hi va participar molta gent, tot i que els temes eren meus, doncs hi va haver-hi una producció per part d'un equip que es deia School Expulsion, dos companys. Després, en els concerts també eren com cinc persones damunt de l'escenari, i això va ser una experiència molt xula, però també complicava una mica el fet de trobar un lloc per anar a tocar, perquè amb tanta gent ja se sap que els molts locals doncs no ho accepten, no? Uh-huh. Que som massa petits. I tenia moltes ganes de veure què podia fer jo sola, no? Jo sola amb les meves bands, en el sentit més positiu de la solitud, no? Perquè la solitud a vegades ens l'agafem com una cosa traumàtica, no? Em sento sola, però no és el sentit de sentir-se sol, sinó de, vinga, doncs va, amb un parell del que sigui, doncs, no? M'hi poso i a veure què surt.
I tot just després de presentar el disc t'agafa el confinament.
Exacte. Ara m'ho estic menjant, eh? Tinc l'estudi a fora de casa meva, o sigui que no puc fer música, és bastant... És el que més m'està costant, ara mateix.
Deixem que t'ho pregunti, això. Com viu un músic ara mateix, al confinament?
Doncs mira, jo tindria moltes ganes d'obrir la finestra i de posar-me a cantar. I encara no ho he fet, però no ho descarto, perquè els veïns de vegades posen música així. Tinc un veí que posa Imagine cada dia a les 8 del vespre, i tothom surt a la finestra a aplaudir, no? Aplaudim els metges i aplaudim la música. I no sé, no. De moment ja et dic que no tinc els estris, no tinc el piano. Mm-hmm. El piano a casa, i el trobo molt a faltar.
El que sí que t'ho ha de donar temps és de presentar el disc aquell passat 21 de febrer, eh?
Sí.
Com va anar això?
Home, doncs va ser molt bonic, perquè vaig estar molt, molt ben acompanyada per tota la gent que va venir, I perquè els directes també són una mica diferents que el CD, no? Perquè jo trobo que això és interessant, que la gent que em vingui a veure doncs no es trobi el mateix que ja sap que es trobarà, sinó una mica de sorpresa. I llavors els directes els faig amb un noi que és guitarrista, que toca la guitarra elèctrica d'una manera molt especial. I crec que la combinació que fa amb la meva música, doncs, és molt xula. O sigui que ara, quan puguem tornar a tocar...
I tant. Segur que quan sortim de casa anirem a veure tots plegats, perquè meravint, aquí ara sona així de bé, eh? L'atenció d'un disc que com aquest, i és que darrerament els discs normalment treuen com més cançons millor, i aquest és un disc de 5 cançons. Ho tenies plantejat així?
No ben bé. El que passa que quan vaig començar amb la idea de que podia fer això, que justament era aquesta, la primera cançó que vaig fer és aquesta que està sonant ara, que es diu Tan covard. Va ser tot un procés intern, no? De un moment una mica convuls, i una mica com sortir-ne, no? I va ser una durada d'uns mesos, que potser van ser 5 o 6 mesos. Sí. I l'última que vaig escriure, que és la primera que m'ha escoltat, doncs va ser un parell de setmanes abans d'entrar a gravar, perquè jo tenia com moltes ganes de gravar aquest estiu passat, no? I passi el que passi. I llavors va resultar que tenia aquests 5 temes que em quadraven moltíssim, no? Diguéssim, com els dits d'una mà, i era com molt rodó. I, a més, bueno, no és que tinguin una història, però sí que correspon a un procés intern, i potser, qui ho escolta també ho pot notar, no ho sé.
Tot just abans d'aquesta peça de Tan covards que ara ens deies, estàvem escoltant Què somio jo. Sí. Què somia, Maravint?
Doncs mira, això és un secret molt ben guardat. No es pot confessar. Però suposo que com molta gent hi passa, no? Les meves il·lusions, les meves coses, les meves... D'això me les quedo per mi una miqueta, no? Perquè tinc aquest punt potser supersticiós una mica que va de millor si ho explico no es compliran.
Doncs esperem que es compleixin. Malgrat aquest confinament, teniu dates de concerts o no?
Doncs ara mateix se'ns ha parat tot. Tenim un parell de dates, però ja no seran possibles.
Sí que podem seguir-te, però a través del teu web, eh?
Això mateix, a la web, quan estiguem al dia, ja ho penjarem tot.
Doncs seguirem Joana Campo, seguirem Maravint. Maravint, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres. Cuideu-vos molt.
Pensaments aleatoris. dolç com ballar. I estic mitja dormida, somiant en diagonal, dins la meva boca un líquid transparent. I estic mitja dormida, somiant en diagonal, i dins la meva boca un líquid transparent.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions d'heroïnes i herois.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
9:23 i quantes ganes de que torni als estudis de Ràdio Estel, perquè heu de saber que abans de començar la secció, mentre sona la publicitat normalment fora de micròfon, comentem tota l'actualitat i ens ho passem d'allò més bé. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Déu-n'hi-do, trobant-te a faltar l'estudi de Ràdio Estel, però sempre al telèfon, eh?
Sí, i tant, i tant. La veritat és que es fa difícil de buscar temes aquests dies perquè està l'abassegament i l'impacte de les notícies sobre aquest virus que és difícil buscar temes, diguem-ne, que puguin tenir un cert interès. Però vaja, ho intentem, Joan, ho intentem.
Va, temes que ens portes avui. Avui ens volies parlar d'adreces i telèfons per l'esperança.
Sí, sí, perquè mira, a part de les qüestions físiques, la veritat és que aquests dies hi ha milers i milers de persones que estan amoïnades i que pateixen des d'un punt de vista psicològic, pateixen perquè tenen coneguts, perquè tenen familiars malalts, pateixen perquè estan angoixats, perquè no saben com evolucionarà tot això, perquè estan a casa tancats, etc. Mira, doncs hi ha tota una sèrie de telèfons molt poc publicitats. Jo després potser suggeriria que els penguéssiu a la web. Per exemple, primer, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya té un servei permanent d'atenció de 9 a 8.
Tot just hem parlat avui amb ells.
Ah, mira, doncs, escolta, així ja teniu el telèfon i tot, el 649-75-67-13. Però n'hi ha altres que també ajuden, n'hi ha altres. Per exemple, el que dona la Fundació Galatea. Telèfon 93-567-88-56, també en aquest cas per personal sanitari. Grupo Dignidad. També, en aquest cas es tracta de psicoanalistes I aleshores, connectant amb ells a través de la pàgina web, doncs tenim una sèrie de psicòlegs i metges, en aquest cas de la vessant psicoanalista, que ens poden ajudar. La Societat Espanyola de Psicoanàlisi, també. La Societat Espanyola de Psiquiatria. En aquesta directament jo el que recomano, si un cas, és entrar a la pàgina i veure una mica el que ens demanen i el que ens diuen que podem fer davant de les reaccions habituals d'ansietat, d'angoixa, d'avorriment, etc. I, per tant, també com afrontar aquesta situació que ara resulta que no ens podem donar la mà, que hem d'estar allunyats uns dels altres, tot això ens acaba generant problemes. Però més enllà de l'àmbit psicològic, Joan, per exemple, tenim també un servei d'atenció espiritual pels malalts ingressats en centres hospitalaris. No sé si d'això n'heu parlat.
Sí, 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 n'hem parlat i ho tenim previst seguir fent.
Molt bé, doncs és atenció espiritual hospitalària @arcabisbat.cat, o sigui, ARQBCN, que era secretari d'associació de pastoral, que per aquells malalts és molt important en aquest cas. Malalts estan ingressats en centres hospitalaris aquests dies, que no és el normal, i per tant moltes vegades inclús hi ha derivacions d'un lloc a l'altre, inclús està parlant de comunitats autònomes, i com sigui que els malalts del virus no tenen familiars que els puguin visitar per risc de contaminació, és molt important que existeixi aquesta possibilitat.
Exacte.
Després també les homilies del cardenal, que es poden trobar directament també amb streaming, si es vol, eh? I després un molt important, el telèfon de l'Esperança.
Sí, senyor.
Ja sabeu que jo sóc un fan d'aquest telèfon i en aquest moment han posat un número especial per a les persones confinades. 682-900-500, repeteixo, 682-900-500, on hi ha més de 200 persones voluntàries que estan preparades per escoltar des de casa. Si algú té aquestes situacions d'ansietat i no vol posar-se en mans d'un professional, però sí, aquestes sobretot persones que viuen soles, que algú els escolti, doncs aquí trobaran una escolta activa.
Recordem, 682-900-500, 682-900-500, 200 persones preparades i voluntàries per oferir-te aquesta esperança que tant necessitem ara mateix, eh?
Efectivament. Després també hi ha un canal d'atenció espiritual per servidors públics, en aquest cas sobretot per personal sanitari sobretot, però també per aquells que estan donant servei a les residències d'avis, forces de seguretat, bombers, etc. L'arcabisbat també ha obert un canal tant per a WhatsApp, que és el 619-131-553, com un correu electrònic, que és espiritualbarcelona@gmail.com.
És el 619-131-553, eh?
Això mateix. I després una nota també d'esperança per a aquelles persones que han tingut un difunt a la família. Ja sabeu que des de fa, em sembla que és des del dia 22 o 23, s'han suspès les cerimònies i les velles. Això és molt, molt dolent psicològicament, perquè a més sembla que no hagis fet l'acomiadament i per tant l'inici del dol no es pot fer ja amb plenitud. Aleshores, diguem-ne, el grup Mèmora, que és l'empresa de serveis funeraris d'aquí, de Barcelona, comunicarà els noms dels difunts que les seves famílies hagin sol·licitat aquesta pregària a l'Arcabisbat de Barcelona, i tots els dies, els diumenges, sobretot, a la missa aquesta que justament s'anunciava a les 19, que se celebra a la catedral, diguem-ne, es farà en honor, diguem-ne, per aquestes persones que han mort. I posteriorment també, quan hagi passat aquesta emergència, l'Arcabisbat de Barcelona organitzarà una celebració comunitària per tots aquests difunts que ja en farem. Bé, com aquesta, Joan, hi ha moltes i moltes iniciatives, i a mi el que em fa pensar això és que potser, quan recuperem la normalitat, i esperem que sigui el més aviat possible, potser una de les coses que ens hem de plantejar és que no cal potser moure's tant i fer tantes reunions, i no sé, es poden fer moltes coses també a través de les xarxes, que tenen molts inconvenients, però que tenen algunes avantatges, i aquests dies s'està veient.
Sí, estem utilitzant això de les xarxes i del món d'internet a tot drap, que diuen, eh?
Sí, sí, potser no cal moure's tant. Bé, canviem ara totalment de tema. Va, sí. Perquè És important que, ja sé que això és difícil de dir en aquests moments, però que segueix existint un món de dolor i un món de patiment aliè al coronavirus. I, per tant, jo crec que hem de seguir pensant, per exemple, per les 42.000 persones atrapades a les illes gregues, en campaments, diguem-ne, hiperpoblats, en condicions molt dolentes i que, per tant, tot i que no tenim una informació molt veraç, molt immediata, com si que en aquests campaments arribés el coronavirus, allò podria ser una veritable massacre. I en aquest sentit, doncs, tant Càritas com un munt d'entitats cristianes i socials han demanat a les autoritats de la Unió Europea i al govern grec que d'alguna manera s'arregli la possibilitat, en la mesura que es pugui, el més urgentment possible, per desplaçar aquestes persones cap a llocs on, a la situació dramàtica que ja viuen d'haver tingut que fugir de casa seva, no s'assumir un risc encara molt més alt de patiment pel virus aquest. Aquesta és una qüestió. I l'altra, com tantes, de tantes en podríem parlar, és que aquests dies també llegeixo un nou assassinat a Gabon d'una religiosa que dedicava la seva vida a la gent gran abandonada i que sembla ser que per alguna raó molt de robatori, vaja, ha estat assassinada. Persones, diguem-ne, que segueixen dedicades a les persones malaltes, acompanyant-les amb plena dedicació. És a dir, que, Joan, el món segueix. No...
Doncs sí.
El virus ens ha atrapat a molts, però hi ha una part molt important del món que segueix.
Malgrat tot, el món també està ple d'iniciatives solidàries, eh?
Sí. Pues mira, n'hi ha tantíssimes que em volia comentar res, un parell només, algunes de curioses. Una és, doncs, dues grans empreses catalanes, Seat i Nissan, que s'han posat a les piles, està molt bé això, i Seat s'ha posat a fer respiradors. Ja sabeu que aquest el virus sobretot impacta les vies respiratòries i que hi ha un dèficit de respiradors, i aleshores a la cadena del cotxe del León, 150 empleats, s'han posat a través de les enginyeries que ho han dissenyat i fan uns respiradors que sembla que tenen un, en fi, una capacitació molt similar a del que seria un estrictament, diguem-ne, professional. I igualment la Nissan també, diguem-ne, s'ha posat a fer, en aquest cas, mascaretes, no tant d'aquestes de tela, sinó aquelles, diguem-ne, que són plastificades. Per tant, gràcies a aquestes dues entitats. Les critiquem quan les hem de criticar, però en aquest cas estan fent una bona feina. I una curiosa col·laboració és de les confraries de Mataró. Que es veu que, això no sé si ho saben alguns dels nostres oients, que per fer les mascaretes es necessita material que pugui ser rentat a temperatures molt elevades.
Sí.
Bé, doncs resulta que ells, els... diguem-ne, com ho diríem, és que les robes que porten per Setmana Santa, que aquest any no podran fer, són de cotó. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, s'han posat a fer mascaretes, i mira, en dos dies van fer més de 800.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, aquesta, diguem-ne, són dues de tantes i tantes iniciatives que hi ha en el país.
Esperem, Àngel, com deies, que, com ens comentaves abans, que aquestes iniciatives solidàries, que estan molt bé, quan acabi tot allò del coronavirus, s'hi quedin. Que la gent vegi que les implicacions serveixen d'alguna cosa.
Oh, i tant, i a més perquè el món segueix i seguirà. I per tant, en aquesta darrera part dels temes que volia comentar, Joan, hi ha una frase que a mi m'ha impactat i que senzillament no la comento més perquè em suggereix idees diverses, paradoxes i contradiccions, que és la de l'arcabisbe Planelles quan diu: quina paradoxa veure i escoltar com un mal provoca tant de bé. Clar, és una mica dur d'entendre aquesta frase, com pot l'arcabisbe veure o pensar que aquest virus que efectivament és un mal, i així ho diu, però diu que provoca tant de bé. Segurament, donem-hi un tomb, donem-hi un tomb. Però jo això el que crec que val la pena reflexionar és a la, en la plaça Sant Pere, que fa pocs dies que el papa Francesc va presidir la benedicció d'Urbi et Orbi extraordinària, i jo crec que hi ha dos...
Una imatge per la història, eh?
Per la història. Però jo crec que hi ha dos aspectes de la seva intervenció que a mi m'agradaria donar-hi un tomb, i a la mesura que pugui, doncs, dir que qui vulgui també li doni. Que un és la part que el papa diu no hem escoltat el crit del nostre planeta malalt, i hi ha una frase final, també dura, que diu hem continuat imperturbables pensant en mantenir-nos sempre sants en un món malalt. Aquí hi hem de rumiar.
Va ser dur, el papa,
Va ser dur, va ser dur. En aquest sentit, diguem-ne, aquest és l'aspecte, diguem-ne, que a mi més em va impactar. I l'altre és aquell que diu seguim l'exemple de les persones exemplars, aquelles persones correntment oblidades. Diu, i òbviament es refereix al lliurament aquests dies de persones que no apareixen en portades, ni en les passarel·les, diu, però que avui, diu ara literalment ell, estan escrivint els esdeveniments decisius de la nostra història. Metges, infermers, infermeres encarregats de reposar els productes en els supermercats, els famosos reponedors.
Sí, senyor.
Netejadores, cuidadors, cuidadores, transportistes, forces de seguretat, voluntaris... I també, diu, tots aquells altres que han comprès que ningú se salva sol. Bé, per tant, això potser sí que enllaçaria amb la frase de l'arcabisbe Planelles, quina paradoxa, la recordo, veure i escoltar com un mal provoca tant de bé. Doncs potser sí que aquesta crisi ens farà repensar, o potser no, no ho sé, Joan, això com anirà.
Sí. Mira, jo vaig ser uns quants, Àngel, jo vaig ser uns quants de moltíssima gent que vam veure el papa en directe, i a mi em sap greu no citar-lo exactament, perquè no recordo exactament, però va venir a dir una frase que em va colpir moltíssim, moltíssim. Cada cop, després d'un silenci, va dir alguna cosa així al papa Francesc com de què teniu por? Que no tenim fe.
D'acord.
Em va colpir molt. Em va colpir molt.
Doncs, a veure si som capaços de lligar el que diu l'arcabisbe Planelles i el que viu el papa, d'escolta del nostre planeta malalt, de la cobdícia de guanys, de que no ens hem aturat davant de les guerres i les injustícies, ni hem escoltat el crit dels pobles, i del nostre planeta greument malalt, i sobretot, i per mi també molt important, perquè és molt planer, és aquesta crida al lliurament i a l'admiració envers les persones que ens envoltes, persones comunes, fora dels maquillatges, fora de les llums, fora del televisor. Aquests són els dos aspectes que a mi aquesta setmana em faran rumiar.
Àngel Miret, gràcies. Gràcies i una abraçada, ni que sigui telefònica.
Telefònica, més una abraçada a tu, a tots els companys de Ràdio Estel i a totes les persones que ens escolten. Adéu-siau.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Nosaltres que continuem programa, manca de 6 minuts per arribar a 3:15 del matí, i ho fem amb bona música, amb Little Lies i aquest Fleetwood Mac.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I ja ho sabeu que cada dia l'actualitat del Vaticà ens la porta Ignasi Miranda. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El papa va pregar ahir pels qui no aconsegueixen reaccionar en aquests moments de confinament espantats per la pandèmia del coronavirus. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, Francesc va dir que superar aquestes situacions beneficiarà tothom. Preguem avui per les nombroses persones que no aconsegueixen reaccionar, que estan espantades per aquesta pandèmia. Que el Senyor les ajudi a aixecar-se, a reaccionar pel bé de tota la societat, de tota la comunitat.
Reagire per il bene di tutta la società, di tutta la comunità.
En l'homilia de la celebració, el pontífex va invitar els creients a donar gràcies a Déu des d'un reconeixement clar i sincer dels propis pecats, perquè d'aquesta manera es pot demanar i rebre la seva misericòrdia. El Sant Pare va aclarir que no fer-ho és una forma de corrupció, una gran barrera per al perdó de Déu.
Els
corruptes no els perdona Déu, simplement perquè el corrupte és incapaç de demanar perdó, ha anat més enllà, s'ha cansat, no està cansat, no és capaç, la corrupció també li ha tret capacitat, la que tots tenim per avergonyir-nos, per demanar perdó. No, el corrupte està com segur, va endavant, destrueix, explota la gent, com aquesta dona, tot continua, s'ha posat en el lloc de Déu.
S'ha mes al posto de Dio.
En comentar les lectures d'aquest dilluns de la cinquena setmana de Quaresma, concretament del capítol 13 del profeta Daniel i del 8è de l'Evangeli de Joan, el bisbe de Roma va recordar que aquests relats mostren que els acusadors són jutges corruptes en el primer cas, amb la història de Susana, i hipòcrites en el segon, amb la dona adúltera, que també queda lliure de condemna davant escribes i fariseus hipòcrites. Jesús li diu, recordem-ho, vés-te'n i d'ara endavant no pequis més si el poble no t'ha condemnat. En definitiva, el pontífex va fer una crida general a donar gràcies a Déu pel fet de tenir consciència de pecat. D'altra banda, Francesc va rebre ahir en audiència el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte. Segons l'oficina de premsa de la Santa Seu, la trobada va tenir un caràcter privat. Tot i que no es coneix el contingut de la conversa entre tots dos, hi han ressonat en les últimes hores les paraules en què el papa demanava, el dia 12, pregàries pels nostres governants que han de prendre la decisió sobre les actuals mesures per frenar l'expansió de la Covid-19. En qualsevol cas, la preocupació del Sant Pare pel que està patint la societat italiana davant aquest greu problema mundial s'hi veu ben reflectida als ulls de tothom. I finalment destaquem que la Pontifícia Acadèmia per la Vida acaba de publicar una nota titulada Pandèmia i Fraternitat Universal sobre l'emergència del coronavirus. En aquest escrit, la institució eclesiàstica ofereix la seva aportació per situar alguns dels elements distintius d'aquesta situació dins un esperit renovat que ha de nodrir la cura de la persona. El president de l'Acadèmia, Vincenzo Paglia, ha explicat que va lliurar ahir mateix el document al Papa, que va expressar alhora la seva preocupació sobre la manera d'ajudar ara especialment els més febles i de cara al futur treballar per sortir enfortits en la solidaritat, perquè d'aquesta crisi sorgeixi un plus de fraternitat a nivell mundial. El canvi d'una interconnexió, de fet, a una solidaritat desitjada, el fet que s'ha posat a prova el vincle social, l'obligació moral de protegir els febles i els reptes de la fe a la llum de l'Evangeli són les principals línies temàtiques d'aquesta nova nota sobre pandèmia i fraternitat. Fins aquí el diari del Papa d'avui. Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de tres quarts de deu del matí, i a aquesta hora ens volíem preguntar en aquest programa: és la primera vegada a la història que ens fan confinar? I no li podíem preguntar a altra persona que no fos l'historiador d'aquesta casa. Joan Pallarès, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs et traspasso la pregunta tal qual, eh? És la primera vegada a la història que ens fan confinar a casa durant dies o no?
Aviam, exactament com ara mai. Com ara mai. Ara que sí que hi ha hagut confinaments per epidèmies i per altres causes al llarg de la història, doncs sí, 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 per descomptat que sí. I també hi ha hagut gent que s'ha estat confinada. Mira, la primera epidèmia, diguéssim, gran que tenim, bueno, les primeres grans que tenim ja a l'aïllada, ja se'n parla d'epidèmies, no? Però de l'Europa, diguéssim, ja d'època més contemporània, l'època medieval, 1348, hi ha, doncs, per exemple, aquella pesta negra temible, doncs el de Camaró, en Boccaccio, ja ens explica d'una gent que es confina en una casa, al camp, lluny, en un palau, i allà s'expliquen, doncs, les seves històries. Aquesta és la trama, aquelles històries, aquells contes, aquelles narracions del de Camaró. Evidentment, si ja ens acostem més aquí, doncs, per exemple, de pestes més posteriors, per exemple, al mateix port de Maó hi ha una illa que es coneix com la illa del Llatzeret, des de 1490, més o menys, on, precisament, quan arribava la gent, quan arribava un vaixell a port, i doncs era sospitós de portar o de vindre d'un país amb epidèmia, doncs no arribava a la ciutat. Arribava al port, i quan arribava al port, doncs es quedava aquella illa en quarantena, i doncs precisament la illa de la quarantena, abans es deia Illa Plana, i evidentment a partir del segle XV doncs canvia de nom i se la coneix com Illa de la Quarantena. Al llarg dels segles, doncs, per exemple, el Baró de Maldà, o per exemple en Coroleu, que ens parla, doncs, del Baró de Maldà, el seu calaix de sastre, doncs la seva mateixa dona, doncs mort d'una epidèmia de verola. És a dir, que ens parla una mica d'aquestes epidèmies. La gent es confina, la gent, doncs, benestant, es confina, doncs, en llocs llunyans, es confina, doncs, en cases de camp, marxa, fuig a la segona residència o aquella residència que tenen a fora. La gent, doncs, del poble, doncs, s'ha de quedar. Però sí que hi ha, per exemple, un primer confinament que tenim clar a la història, és la pesta groga, la pesta groga que ens arriba d'un vaixell de Cuba, això estem parlant de 1821, i que, evidentment, doncs, aquest en Josep Coroleu ens en parla bastament de les memòries d'un menestral, doncs s'arriba, en el cas de Barcelona, s'arriba a confinar, s'arriba a tancar el barri de la Barceloneta. Aquesta epidèmia afecta especialment a Barcelona, a Tortosa, a Palma de Mallorca també, i evidentment doncs ve d'un vaixell de Cuba i arriba, ja dic que s'arriba a confinar, i no tan sols es confina, sinó que la gent, doncs, benestant, la gent que tenia finques fora, doncs fuig de la ciutat, però també fuig tota una quantitat de gent que s'estableix al Coll dels Inforcats. Saps on és el Coll dels Inforcats?
Ara m'ho hauràs de dir, això, eh?
Doncs mira, això és un collet que avui en dia és imprescindible, però sí, la gent que va en bicicleta sí que el nota, perquè sap que la Gran Via fa una pujadeta cap a la plaça Espanya, i sap que, si vens per l'altre cantó, també hi ha la pujadeta. El Coll dels Inforcats, més o menys, és la plaça Espanya, els encontors aquells, entre l'enllaç entre Collserola i Montjuïc. Doncs allà es va muntar un campament on la gent, doncs, allò se li deia la ciutat d'Anyoca, i precisament allà es va refugiar. La festa groga va durar des del mes d'agost fins al mes de desembre, es va donar per acabar el dia de Nadal, i allà la gent es va confinar i allà la gent vivia pues, fora de la ciutat. Pensa que en una ciutat com Barcelona, que justet tenia els 100.000 habitants, de la pesta groga en va morir gairebé 7.000.
Déu-n'hi-do.
Altres confinaments? Doncs mira, després el paludisme i el còlera, sobretot en certes zones, van ser malalties endèmiques. Recordo, per exemple, hi ha un treball meravellós sobre una malaltia sospitosa al Vendrell, on pues, es confina tota la zona del Vendrell el 1885. Mm. Tota la zona del Penedès hi ha pobles confinats, hi ha pobles que queden amb aquestes epidèmies de còlera, zones, doncs que queden pràcticament marginals, és a dir, que les autoritats deixen d'estar. Però, per exemple, amb una d'aquestes grans epidèmies també del segle XIX, doncs s'arriba a Barcelona, l'administració, per exemple, de Correus passa a Sant Feliu de Llobregat, doncs el govern militar se'n va a Esparreguera, estic parlant del 1835, del còlera de 1835, 1834 exactament, de que, per exemple, doncs tota l'administració, és a dir, la Real Audiència, per exemple, se'n va a parar a Vic, i així es desperdiguen per diferents llocs.
Després... Ens queda, Joan, ens queda un minut, no arriba, ens queda mig minut, i m'han xivat que volies parlar d'un altre tipus de confinament, que sí que va passar del 36 al 39, i és a casa nostra, a refugis.
Del 37, per ser exactes.
Del 37,
realment, els primers bombardejos van començar el 37.
Exacte.
I la gent s'havia de confinar en aquells moments a refugis. No és que s'havia de quedar a casa, sinó al revés. És a dir, s'havia de tancar, de recloure, a dintre d'un refugi, i allà doncs, els nostres avis i les avis doncs, van tindre de suportar doncs, les bombes amb un espai completament reduït, i van haver alguns que inclús van intentar posar-se a viure dintre dels refugis, com va ser el cas del túnel del tren, cap aquí al cantó del Clot, però evidentment allò va ser un niu de rates i un niu de polls i de puces, i evidentment van tindre d'obligar que cada vegada que acabava el bombardeig, quan s'acabava l'alarma, feien sortir la gent del refugi i allà no hi podia quedar ningú dintre.
Un altre tipus de confinament. La pregunta que fèiem, que li fèiem a Joan Pallarès, era aquesta, si hi havien hagut més confinaments al llarg de la història.
Com aquest...
I... És evident que sí. Joan Pallarès, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada molt gran. Bon dia. Propera.
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions d'euros a una línia d'ajuts pels autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. La prestació de fins a 2.000 euros es podrà sollicitar a partir de l'1 d'abril. Més informació a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
4 minuts i ja arribarem a les 10 del matí, i abans d'arribar-hi, Rafa Sanahuja, que ens porta les sèries més recomanables per passar un millor confinament.
Hola, hola, anem amb les recomanacions d'avui, perquè l'univers de les plataformes és molt i molt extens, i està bé tenir una idea de per on començar a buscar aquelles sèries o pel·lícules que ens vingui de gust veure. Avui em decanto per les pel·lícules i vull centrar-me en sagues. Em refereixo a films que han tingut seqüeles de gran qualitat i que s'han convertit en clàssics en grup, esdevinguent petits universos d'aventures, personatges i històries. Anem amb algunes de les millors sagues de la història del cinema i que podeu trobar i gaudir fàcilment a les plataformes. Hi ha moltes icòniques i que perduren en el temps, però pot ser una de les sagues més famoses i reconegudes és la saga d'Indiana Jones. L'arqueòleg i professor aventurer interpretat per Harrison Ford té totes les seves aventures disponibles a Amazon. Amazon, desde En busca del arca perdida fins a la lleugerament qüestionable El reino de la calavera de cristal, que va recuperar el personatge anys després de completar la trilogia original. Jo us recomano especialment redescobrir la segona, El templo maldito, perquè pot ser és una mica la tapada de la saga, però realment es tracta d'una pel·lícula d'aventures enorme, més fosca que la resta de la saga, però tal vegada això és el que la converteix en diferent. Cinema d'aventures de la mà dels Max, George Lucas i Steven Spielberg en estat pur, per cert, que està prevista una nova entrega de la saga, sobretot per treure'ns el mal gust de boca que ens va deixar La calavera de cristal. Totes les teniu a Amazon. Una altra de les sagues imprescindibles que brinda hores d'entreteniment de qualitat i d'aventures és Misión Imposible, basada en la sèrie clàssica, i tots tenim al cap la sintonia original. Fa ja 23 anys que Tom Cruise i Brian De Palma van decidir rescatar la idea original i portar-la a la gran pantalla, i des de llavors ha donat, atenció, 7 pel·lícules, 6 de les quals són molt, molt bones. La segona part, la segona de totes, us la podeu estalviar perquè és horrorosa, ja us ho dic ara. Passa a les millors famílies. Però totes les altres, i això és molt dir, són molt i molt disfrutables. Les meves preferides són la primera de totes, Protocolo Fantasma, i la darrera, Fallout, aclamada per la crítica i pel públic. Grans pel·lícules d'acció, d'aventures, d'intriga, amb seqüències espectaculars i, Tom Cruise, que com una moto, no performa ni ganxo. I finalment us porto potser la mare de totes les sagues que ha arribat com a estàndard de la magnífica plataforma nova Disney Plus. Estic parlant de la saga dels Skywalker, que viuen les seves aventures en Star Wars. 9 pel·lícules estrenades en 3 trilogies al llarg dels anys. L'original sempre tindrà un encant especial. 2 spin-offs, sèries d'animació i també l'aclamada sèrie d'acció real El Mandaloriano. Un univers, el de Star Wars, i mai millor dit, que és fascinant si aconsegueixes mirar-lo amb aquesta mirada innocent que et permet entrar a l'aventura sense més pretensions. Tot disponible i en ordre cronològic per veure-ho sense liar-te a Disney Plus. Doncs aquestes són les meves recomanacions d'avui, sagues, grans sagues, totes a l'abast de la vostra mà a les diferents plataformes de streaming. Cuideu-vos, sigueu pacients, amics oients, i ei, bon confinament.
Gràcies, Rafa. De seguida arribem a les 10 en punt. Sapigueu que a partir de les 10 escoltareu en aquesta emissora 50 amb Sergi Mas, les entrevistes més destacades del moment. A partir de les 11, oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Heu d'apostar per l'animació, ja que avui estan a la recerca de les 10 millors sèries d'animació que s'han fet mai. Salut natural per tothom. Arriba a 1:15 del migdia. Sapigueu que podeu trucar-nos al telèfon del directe d'aquesta casa. A 7:15 del vespre, missa des de la catedral, i a les 8 del vespre, el protagonista avui, en Victòria Molins. Com sempre, ha estat un plaer. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.